Bon dia, em dic Benjamí Villoslada i sóc victòleg tecno-optimista. Benvinguts al setè capítol de la tercera temporada que varen gravar el 17 de desembre de 2021. Moltes gràcies per escoltar-nos. La conversa d'aquest capítol és amb en John Tugores i, en realitat, una continuació de la primera conversa el 14 de març del 2021. Jo vaig dir en els anys, perquè no sé quan sentireu això, és el que tenen els podcasts. Per cert, el resum de l'any que ha fet Spotify diu que alguns que heu arribat al final, en els darrers capítols, a poc heu anat enrere i els heu sentit tots. Per mi ha estat una agradable sorpresa i que al mateix temps em fa pensar que no està pas malament no ser gaire prolífic, perquè no hi ha temps per tanta cosa audiovisual per escoltar. Al març, amb el John, la idea inicial era parlar de tecnologia i arquitectura, però no ho vàrem aconseguir ni fent un dels capítols més extensos de gairebé 2 hores. De fet, a l'entrada per aquell capítol que faig a podcastbenjamí.cat li dono voltes al tema de la durada d'un podcast. I a l'entrada hi dic que no vos vull atabalar en capítols pendents d'escoltar i que siguin de llarga durada. Però després passa que algú els escolta tots de cop i se'm trenquen els esquemes. Així que, mireu, sabeu què? Els penjaré quan hi hagi l'oportunitat perquè l'agenda ha coincidit entre el convidat i jo i vosaltres els escoltareu quan vos vagi bé. Això de l'agenda és el que ha passat aquest mes. Hi havia diverses trobades pendents i ha coincidit que ens anava bé en res, en 10 dies només de diferència. Així que, per tot plegat, la tercera temporada tindrà 7 capítols en comptes de 6, com us deia fa no res, a l'anterior, amb en Joan Grande. I pel gener també n'hi ha 2 de previst. Així que ja tenim el 2022 encarrilat. Aquest capítol sí que parlarem d'arquitectura i tecnologia amb en John Tugores. Per fi, ha passat. M'interessa molt la seva visió sobre les noves necessitats que han sorgit a moltes cases pel teletreball. Teletreball domèstic, no des d'un lloc de coworking, perquè, doncs sí, no li digueu a ningú, però hi ha molta gent que teletreballa des del llit, per exemple, i això al coworking quedaria estrany, diguéssim. I la seva proposta, la del John, ha estat sorprenent. No faré spoilers, o sí, haurem de fer un tercer capítol de podcast aquest cop per parlar del metavers. És el que té conversar amb ments inquietes com la que té en John, que li preguntes, com a arquitecte, què trobes que s'hauria de reformar les cases perquè el teletreball fos una cosa que s'integrés amb la nostra vida diària? I contesta que poder el que necessites és metavers. Tot plegat és molt estimulant perquè obre la ment cap a noves formes de veure les coses, idees innovadores. El seu talent, el del John, és un luxe que afortunadament ens podem permetre en un segon capítol. Sentiu-lo a no abans que no arribi el tercer. A l'entrada per aquest capítol de podcast en el web, que està a podcastbenjamí.cat, hi trobareu escrits els noms d'alguns personatges que esmenta en John. I per acabar la introducció, anunciar-vos una novetat d'aquest podcast, que és que tenim perfil a l'Aixeta, a benjamíaixeta.cat. Allà hi trobareu aquest podcast, el podeu sentir allà. També podeu tenir un perfil a l'Aixeta i rebreu avisos quan caiguin nous capítols, quan passi, quan les agendes funcionin, allò que deia abans, i podeu contribuir-hi econòmicament fent-vos-hi mecenes. Per què ens costa tant parlar de pasta a Europa?
No cal que contem fins a 3 ni coses d'aquestes. Ja està, vine, això ja s'emetrà. M'estaves parlant de projectes d'arquitectura perquè avui tocava parlar d'això, d'arquitectura. El darrer programa vàrem arreglar el món o no, perquè penso que està pitjor des del darrer podcast. No ens han sentit prou. Sí. Bé, la cosa és que varen quedar que el tema que volíem parlar el primer dia i que no va sortir, havien de repetir el podcast per parlar-ne, que és com la teva feina d'arquitectura serveix per fer la transformació digital. De fet, m'agrada més dir-li immersió digital, però bé, per entendre'ns, transformació digital. Crec que no serà possible que hi hagi un canvi digital potent si no hi ha la col·laboració dels arquitectes. I ara fa un moment m'explicaves d'una casa que estàs fent per un client que tira cables submarins, que forma part d'una infraestructura mundial, que els arquitectes sempre heu treballat amb el paisatge, i aquest és un paisatge digital invisible que farà possible que molta gent des de molts de llocs treballi per molts altres llocs amb una economia diferent, que també n'hem parlat una mica, de la gig economy, que és gent que fa feina en diversos projectes cap a diferents llocs del món sense moure's, movent-se només quan ho necessita, i molts se fan des de cases, les cases actuals poder no bastaran, i de tot això, que crec que ens pot parlar millor, que me'n dono compte que encara no t'he presentat, és amb el John Tugores. Moltes gràcies per voler...
No, ostres, moltes gràcies per convidar-me de nou. Em sento un afortunat, de veritat, moltíssimes gràcies.
L'afortunat sóc jo i els que tenim ara el privilegi de poder escoltar la teva ment clara i que ens ajuda a repensar moltes coses. Aquest podcast està fet pel que més m'agrada, que és provocar i pensar. I no fa gaire per perdre un arquitecte que era especialista en provocar i fer pensar la societat, en Buigues. Els arquitectes no sé què teniu.
Bueno, jo crec que no sé si està tan relacionat amb l'arquitectura, sinó més enviat una pressió personal respecte al teu entorn. Saps? O sigui, vaig tenir la sort una tarda de prendre algun amb Boies, per a través, quan jo era alumne inclús, i vàrem anar a prendre algun amb ell, i vaig pensar, això mateix, curiosament, vaig pensar, si Boies no hagués estat arquitecte, crec que encara hagués tingut un compromís transversal molt potent. O sigui, està relacionat amb el món de la medicina, amb el món de la política. Bueno, va tenir un peu ficat a la política a través de l'Ajuntament, no?
Sí.
Però crec que és inalienable posar una personalitat. El que passa és que l'arquitectura sí que ajuda, perquè l'arquitectura és d'aquelles coses que tota la gent es creu que en sap d'arquitectura, o tots vivim en arquitectura, tots la vivim, la patim o la gaudim. Llavors, és més fàcil interaccionar amb la gent perquè estàs parlant un llenguatge més comú que no amb la gent.
Llavors, l'arquitectura, que ho embolcalla absolutament tot, també ha d'embolcallar la tecnologia. Feia una reflexió quan estava al govern, veient que era tan difícil passar cap a digital, perquè hi havia molta frustració, perquè, per exemple, havíem aconseguit que moltes coses fossin digital, que els originals fossin amb digital, que el paper ja no tenia validesa, ja no calia arxivar-lo, dur-lo amb unes naus on se guardava, que passessin allà els anys que marca la llei i després els anys que diu l'arxivística per fer història del país, tot allò, ja l'original ja no era el paper, això és un canvi molt important, però tothom estava molt frustrat perquè havia de seguir imprimint. I jo els deia, no, tranquils, el problema és que les taules, les oficines a les quals feis feina, estan pensades per l'època de la màquina d'escriure. I teniu unes taules de 90 polzades i teniu pantalles de 17.
Sí.
Llavors, és a l'inrevés. Hauria de ser a l'inrevés. El dia que les taules siguin de 17 polzades i simplement un pedestal per una pantalla de 90 polzades,
Sí.
Llavors no imprimireu. I ara és més fàcil imprimir i posar els papers a la taula. Llavors, el disseny, l'arquitectura, la manera en què estan fetes les coses determina com ens comportem. I l'ordinador allà, els despatxos d'un govern, eren aliens. Eren coses que s'havien posat després i que no estaven gens integrades a l'entorn. L'entorn estava pensat pel paper.
És que t'explico una cosa molt divertida que m'ha passat recentment, i és que m'arriba un rebut a l'estudi. El meu estudi no és molt gran, són 75 metres quadrats. I m'arriba un rebut per temes de... per paper, o sigui, per restes, d'acord? ¿Vale? Té una paraula, aquesta paraula s'ha anat a...
Residus.
Els residus. Perdona,
residus.
Sí, no, per residus. Va dir, mira, està categoritzat com a arquitecte, llavors ha de pagar tants diners per residus. I llavors, aquesta noia, una enginyera de l'Ajuntament, molt amable, li vaig dir, li convido que vingui al meu despatx. I va venir al despatx i li vaig dir, mira com treballem. I diu, i on estan els papers? Dic, és que no treballem en papers. Dic, és que els papers, tot és digital, ja no existeix cap paper. Dic, de fet, tinc una impressora d'aquestes, un plotter gran, i em diu, però vostè té un plotter gran, dic, que és decoració, perquè la gent sàpiga que sóc arquitecte. Quan vinc aquí, dic, però el vaig obrir, no tenim plomilles, està buit. És que quan hem d'imprimir una cosa per un concurs, que ja, inclús els concursos ja s'envien digitalment, sí, per vegades hi ha encara hi ha algun que te demana pues, que has de posar en cartó.
Ho sé, perquè quan el govern es feien concursos, totes les bústies de la gent que els rebia quedaven plenes perquè els envieu unes pedrades enormes, pedrades
a sí, copetes. Però quan, si m'envio un paper, ho envio imprimir a un lloc que té l'última màquina. Vale? I em surt molt més barat que mantindre un plotter de nassos. Llavors, ha canviat el protocol i els arquitectes, arrel d'aquesta visita, els canviaran el cobrament d'aquests, la quantitat,
ah,
perquè
sí?
S'han donat compte que els arquitectes són digitals.
Te faran cas? La visita sí, aquesta sí. Tindrà conseqüències?
Va tenir èxit. Perquè,
felicitats.
Sí, perquè la vaig convidar a posta per això. Li vaig dir, escolta, vine i t'explico com funcionen els arquitectes avui en dia. És cert que jo tinc còpies d'arxiu, tinc moltes caixes de còpies d'arxiu perquè estem obligats a tenir còpies d'arxiu. Dic, però és que el meu fa 10 anys, 8, 10 anys, que no faig res en paper. Res. És que inclús el client l'envio digitalment, signat digitalment. A la constructora també. Al Col·legi d'Arquitectes en PDFs digitals, firmats. I és que no.
Una casa pues... particular, menjant pizzas, només dels plàstics de les pizzas, ja tenen més residus que tu.
Sí, llavors li vas dir, jo, és que no, ja ni compren paper, o sigui, ja no fa, o sigui, tot és digital, absolutament tot. Ja ha canviat i llavors me va arribar un pagament anecdòtic.
Amb la qual... a veure, si han tocat el pagament, és que això ja està canviat, eh?
Sí. Llavors el pagament que m'ha arribat és anecdòtic, llavors de pagar una barbaritat de diners, que em semblava absurd per la quantitat de papers que gastem, que, algun paper sí que gastem, òbviament, però... Potser serà un 3% comparat amb el que gastàvem abans.
Ho veieu, com quan parleu amb el John, no sortiu com estàveu abans d'haver començat a parlar amb ell? I això fins i tot té efectes fiscals. Molt sí, bé. Sí. No, però ara, allò que dèiem abans, cada vegada hi ha més gent fent feina des de casa. Les cases estan preparades per poder-hi treballar amb una corporació mundial, per exemple, perquè conec un parell de persones a les Illes que el darrer any han començat a treballar per empreses de fora i algunes que són corporacions mundials. I això no passava abans. I ara comença a passar. I a més, això que et deia, no? T'ofereixen un plus per la casa, per tenir una oficina. Però, clar, has de tenir l'espai, ha d'estar pensada. Fa 100 anys, a l'època agrària, que quan érem el 80% de la població agrària, hi havia una estable, no? Hi havia una sèrie de llocs per la maquinària i per la feina, perquè les feines eren familiars. Les possessions tenien l'espai per fer oli, tenien la tòfona, tenien l'espai per fer el vi, tenien les botes, tenien una sèrie de coses. I ara ens trobem que de cop podem aplicar feines molt interessants i no hi ha l'espai.
Tu fixa't en l'evolució de l'habitatge. Ara has obert el capítol de l'habitatge, em sembla molt interessant. I amb clar, parlaves que l'habitatge en el seu dia doncs, tenia la seva santa agrícola. Llavors hi havia una part de la casa, aquesta vessant agrícola, amb la transformació de la màquina de vapor, comencem a tenir altre tipus de maquinària, o sigui, la sang que és substituïda pel motor. I després comencem a tenir vehicles i arrel del moviment modern ja comencen a establir els habitatges, se comencen a categoritzar. I ara faig una reducció gairebé l'absurd perquè els oients em tinguin molt ràpid. Quan estudiàvem t'explicàvem, hi ha una zona de nit, hi ha una zona de dia, hi ha una zona de dormitori, hi ha una zona de dia que és el menjador, que és la sala, que és la cuina relacionada. Després la zona de nit, la zona de descans, la zona de pernocta, saps, de pagar-te, una mica protegida. I se projectava sota aquest sentit. Amb la digitalització de la informació comencen a desaparèixer les biblioteques. Una de les coses que avui en dia no té sentit és fer biblioteques. Mantenir alguna biblioteca pel que tenim, per la nostra història escrita, està bé. Però això té una conseqüència. S'incorpora l'ordenador a casa i amb la web 2 poden començar ja no tan sols a rebre informació, sinó a interaccionar amb la informació. Llavors, una mica, doncs, el pupitre s'ha transformat en un ordenador, que al principi recorda que, jo crec que m'invento els números, però 9 de cada 10 ordenadors eren PCs de sobre, eren PCs de sobretaula, era aquell armatoste que teníem tots al costat de casa.
Sí, jo crec que ara i de cara a la paret. Vendre... I de cara a la paret, correcte. Que és una broma que ja ara no té sentit, perquè quan l'explic no m'entenen molta gent, però dic que és molt estrany que internet hagi triomfat quan era una cosa d'oficinistes. La postura que havies de tenir per utilitzar internet era la postura d'un oficinista. I en una casa solia ser amb algun racó perdut, mal il·luminat i de cara a la paret, amb unes màquines que, a més a més, feien molt de soroll.
Però fixa't que, a part del soroll, el volum que tenien, treballem amb pantalles catòdiques, aquelles que fem dos pans de fondària, quan compraves l'ordenador te regalaven uns altaveus infectes que posaves a banda i banda de la pantalla i creaves com una espècie de microclima que no sabies on col·locar-lo. Si vivies sol, no. El tenies a la sala estar. Si no vivies sol, doncs el tenies a una de les habitacions. I què ha passat? Aquest temps, que abans, quan començava a tenir ordenador, era una cosa més d'esbarjo, més d'oci, s'ha convertit, hem aconseguit vincular la feina a la nostra vida quotidiana en aquell aparell. I aquell aparell que abans era de sobretaula, jo crec que... Jo no tinc estadístiques d'això, però m'ensumo que ara es deuen de vendre molt més portàtils que de sobretaula.
Molts, no? I la televisió. En algun moment el Jean-Louis Gasset, que és francès, escrivia amb algun... El Figaro, crec que escrivia, i era un dels pensadors d'Apple, i va ser l'autor d'un sistema operatiu que en aquella època que no era ni macOS, ni OS2, ni Windows, no me recordo com es deia, el sistema operatiu que va dissenyar el Jean-Louis Gasset, que era un home molt interessant, i ell deia la importància de l'esquena per utilitzar la tecnologia, i la seva profecia era que internet seria el televisor. I en aquell article me'n recordo que parla de l'esquena, de la posició d'esquena cap endavant, esquena cap enrere. Diu, estem utilitzant internet amb l'esquena cap endavant, que és una postura de feina, d'acció i d'atenció, no de relats. I diu, les religions ho saben i a l'hora de pregar o de dir coses importants, l'església te fan posar dempeus. I els musulmans, doncs, agenollats, s'han d'inclinar cap endavant, de peu o estirat, és de màxima atenció. I amb això... La internet de l'entreteniment no funcionarà. Llavors el Gasset deia, internet ha d'anar cap a la tele. I no passa, no arriba a passar. Ara sí que tenim a la tele, però plataformes digitals de veu televisió. L'hem traslladada a les tauletes i als mòbils, que són eines que s'utilitzen d'esquena cap enrere, i de fet algun estudi de que molta gent i autònoms, fins cap allà a les 11 del matí, els primers correus, les primeres històries, revisar els primers problemes és des del llit. O sigui, hi ha una jornada fins a mig matí de llit. Llavors canvia molt la forma en què contesten els correus quan estan al llit que quan estan en una posició d'oficinista en tensió. Llavors ara a les cases tornem a necessitar, anem enrere, necessitem un espai per tenir l'esquena recta, per les videoconferències, perquè fem feina des de casa. Quan havíem aconseguit tenir una postura relaxada que canviava l'actitud de la gent a l'hora d'utilitzar la tecnologia.
És que jo crec que, i respon a la teva pregunta, si a les cases estem preparats per tenir aquest nou esquema laboral, jo ho resumiria amb una cosa, amb la interacció humana. Vull dir, quan jo no necessito interaccionar amb una persona, m'és igual com sigui a casa meva. Jo puc fer enviar un mail des del llit, puc estar...
Molt bé.
Puc estar cuinant, revisant els meus emails o la informació que vull, però el tema de la relació humana, o sigui, tu i jo estem fent aquesta entrevista ara i ens estem mirant.
Sí.
Estem mirant a través d'unes
pantalles. I tots dos tenim l'esquena aixecada.
Sí.
I això mateix passa als estudis de ràdio.
Però no em sembla malament perquè hi ha un tema de respecte. Tu i jo ens coneixem i segurament podríem estar fent això damunt un llaüt, pescant.
Sí.
Però si jo no conec el meu interlocutor, sí que tinc unes... un llenguatge corporal que li he de demostrar per poder interactuar. Sota aquest paràmetre, sí que crec que les cases haurem de tenir un lloc on poder fer això fins que no arribi la manera de fer-lo absolutament tot digital. Parlo d'aquesta cosa que a mi em fascina molt del metavers. Saps? O sigui, ara estic intentant ficar molt en aquest tema i per igual.
És que pels arquitectes això ha de ser fantàstic i no té gaire a veure amb el Zuckerberg. Vull dir, oblideu-vos d'ell. Ell amb el seu metavers el que farà és un casino. I vosaltres el que voleu fer són espais habitables i humans.
Ui, el Zuckerberg, ostres, has obert un... O sigui, aquest senyor, o sigui, aquesta cosa del concepte d'estado-nació que ens ha preocupat molt aquests últims 100 anys, després, sobretot després amb el naixement de les primeres democràcies, al principi del segle XX. Què passarà ara quan una persona que té Quantes persones estan subscrites a Facebook? 3.500 milions de persones? És una salvatjada. 3.600 sí. milions de persones adscrites a un lloc, és un, basta que tingui la seva pròpia moneda i tal, i munta un estat-nació que els altres països podran tremolar i tindrà una criptomoneda. Ostres, està, venen 15 anys molt divertits.
Perquè no ha arribat al mòbil, va arribar tard. Ja hi havia els Android, ja hi havia els iOS, introduir un nou mòbil no és fàcil, però ell en el lloc de Google, fent de Google i tenint un Android seu, seria terrible.
Sí, però crec que jo no sóc molt fan de Facebook, ho he d'admetre. He estat, encara estic per estar en contacte amb gent de pel món, però interactuo poc. Però sí crec que si fa un moviment intel·ligent i crec que està molt ben assessorat, pot triomfar en moltes coses que faran por a molts governs. Uh-huh. I parlo, òbviament, del metavers, però el metavers no com a concepte de Facebook, sinó del concepte del metavers. O sigui, sí. Tota la informació treballada en blockchain. O sigui, aquesta, la nova informació descentralitzada, el Web3, que està basada bàsicament en Ethereum.
Sí.
Llavors, o sigui, què passarà amb tot això? Llavors, clar, ara la gent, les grans institucions, els dogmes antics estan posant nerviosos, saps? Jo intento vincular això a l'arquitectura o pensar com ens afectarà als arquitectes, això, per la feina, saps? Però no pot ser aliè, tot això. I hi ha un tio que m'agrada molt, un tio, és un... aquesta manera de parlar que tenim quan ens posem col·loquial.
Estem entre amics. Amics. No ens escoltarà més de 20 persones, ja ho veuràs.
Hi ha un britànic que es diu Raoul Pal, que és un que ve del món de l'economia, però ha esdevingut per mi un punt de referència en aquests moments sobre una vinculació segurament tecnològica, filosòfica, econòmica, com bastant transversal. I ell parla d'una cosa que em té absolutament fascinat, que és l'era exponencial.
Mhm.
Parla d'aquesta cosa que hem parlat.
Comparteixo la fascinació per aquesta qüestió.
I parla com el que passarà en els propers 10, 15, 20 anys serà tan bèstia, i ell ho diu textualment, com quan varen passar de les màquines agrícoles tirades per someres per la màquina de vapor. Quan varen passar, va fer el canvi de sang per la màquina. Diu, i no ens estem adonant compte que la intel·ligència artificial, l'internet de les coses, no és que està aquí, és que comença a ser el passat.
Mm.
Comença a ser una cosa que començarem a assumir com a normals, però el que ve...
Bàsicament, quan amb una cosa pots obrir un nom d'usuari i una contrasenya, quan t'hi pots obrir un perfil amb un producte, ja és passat.
Sí.
Els productes de futur encara no tenen aquesta possibilitat i estan amb una intranet, amb un laboratori d'accés restringit.
Però clar, després penses, vale, però la gent, tindrem el metavers, tindrem el web 3, arribarà un web 4, tindrem una manera d'interactuar entre nosaltres, tindrem una tecnologia més Black Mirror per a algunes coses que no com ara, però clar, la gent continuarà menjant un entrepà per esmorzar, fent-se un cafè, anant a dormir, haurà d'anar a netejar-se, haurà d'higienitzar-se, hauran de dormir. Llavors, aquesta gent hauran de viure. Llavors, com viuen? Saps? És, uh-huh. És que clar, no és tan sols el criteri hipertecnològic o megatecnològic, sinó després com impliques als esquemes neofamiliars.
Uh-huh.
Cada vegada hi ha nous esquemes familiars, noves economies, microeconomies, economies de lloguer, economies de compra, o és que ve un món molt difícil. I jo veig que els arquitectes estem normalment anclats en coses que no ens treuen de la nostra zona de confort. M'explico? Si te fixes...
Si només fossin els arquitectes.
No, ja, sí. Però,
però avui toca parlar d'arquitectes. Sí.
Llavors, si te fixes, hi ha una cosa, hi ha un moviment que és fascinant, que és, a més, és molt maco, i he visitat moltes obres d'arquitectes amics i gent que no conec, però que ha fet coses molt interessants. Ara parlen que és un nou realisme, que és i com una arquitectura com es built, on agafen... Clar, estem en un moment que també hem de reciclar molt. Hem construït molt, clar que hem de construir més, s'ha de projectar més, s'ha de pensar més la ciutat, però també tenim molta cosa construïda, vella, i que necessita reciclar-se. Llavors, hi ha unes intervencions en aquestes obres que moltes vegades deixar-les tal com estan i fer la mínima intervenció funcional / cosmètica petita per donar-li... I m'agrada, crec que és una cosa que està molt bé, però després... Molta obra nova que s'està fent, crec que està tirant de paradigmes de fa 100 anys.
Sí, encara te volen enroscar el pàrquing. I dius, no, jo no vull el pàrquing. No m'ho podria canviar per un lloc de treball?
Mira, això dels cotxes, hi ha un dissenyador britànic que es diu Ross Lovegrove, que Renault, juraria que és Renault, li van encarregar fa uns 10 anys que érem que usted, como gran pensador del diseño actual, un senyor que està al voltant dels 75-80 anys ara, un gran dissenyador, li van recomanar el disseny del cotxe del futur. Aquí tens diners, tens un full en blanc, volem que penses el cotxe del futur. Clar, el cotxe del futur, quan t'ho planteis, dius, per quantes anys serà? Quanta gent anirà? Parlem d'esquema familiar, seran 4 persones, 3, 2, 1, no ho sé. Però quina proposta va fer? I això ho podeu trobar a la web. Però sí? Lo posar al cotxe. Va fer un cotxe que podria, amb tots els respectes, que ja admiro molt aquest senyor, però no va innovar en res. Era un cotxe amb 4 rodes, eren 4 pneumàtics, amb volant a l'esquerra o a la dreta, depèn d'on el compraves. L'únic que tenia és que les portes s'obrien d'una manera diferent. Però on va portar molt era l'estètica del cotxe. I quan ho va presentar a Pordenone, a Venècia, va ser un any... A mi em van convidar a fer una conferència en aquella fira, el dia abans que ell... Ja, varen venir 100 persones i quan va entrar el Roslover el dia següent hi havia 2.000 persones ja mirant la gent de peu. I va fer una presentació i jo li vaig dir, amb tots els respectes, dic, vostè no ha inventat res. Li ha posat Renault la capacitat de pensar el cotxe del futur. Vostè no ha pensat en un cotxe del futur. Ha fet un cotxe futurista. Fa 10 anys, saps? O sigui, quina magnífica oportunitat perduda que va tenir aquest senyor perquè no va aportar res. I què passa? Nosaltres no estem aportant res. Els arquitectes no estem aportant coses noves. És més, ell va utilitzar un concepte tradicional amb una materialització més nova que antiga. I nosaltres no. Nosaltres estem fent habitatges, en el cas dels habitatges, oficines, sobretot en el món dels habitatges, uniplurifamiliar. Estem fent habitatges que d'aquí 5 anys semblarà que tenen 80, saps? O sigui, no mola. Yeah. No mola. O sigui, el Norman Foster, quan tenia 40 anys, explicava, parlo als anys 70, fer una comparació amb el que era un mur de formigó, un mur de barista i un mur, en aquell cas, era un policarbonat, clar, ve del món del petroli i avui en dia no està ben vist, però... I parlava sobre com tens la mateixa capacitat aïllant, la mateixa capacitat tèrmica, pesa molt menys, has emitit molt menys en fonaments i tens menys petjada ecològica. Vale, és un derivat del petroli, però és que avui en dia... tenim materials que són sensacionals. Tenim metalls transparents. Comencen a haver materials autorreparables en superfícies, en ratllades. Tenim aerogels, escumes metàl·liques, façanes intel·ligents, polímers, saps? O sigui, l'EFT mateix. Vull dir, per què tenim por? Jo crec que hi ha una por amb el canvi de mil·lenni, perquè penso que els projectes que s'estan construint ara i de fa 10 anys, igual s'han començat a parir a finals del 1900. Amb els canvis de mil·lenni entrem en pànic, amb l'esquema, amb el criteri, segurament, pensar el futur. Quan als anys 50 i 60 feien pel·lícules, imaginaven el 2010, era Blade Runner. Estava situat l'any 2019, el Blade Runner original de Ridley Scott.
Sí.
Aquella imatge distòpica de com eren els edificis, com eren els cotxes voladors. Imagineu una cosa com més plausible, més que el 2001 d'Odissea, que inclús...
Els edificis que són pantalles on s'emeten coses.
Sí.
Això sí que quan vas parar sí que quedes bastant sorprès de la quantitat de leds que hi ha a les façanes.
Però fixa't que una cosa que fan molt, i nosaltres estem lluitant molt ara amb un projecte d'Orient Mitjà, és no utilitzar... O sigui, és molt fàcil agafar la tecnologia d'una pantalla de CD i jo crec que faci un metre quadrat, que faci 1.000 metres quadrats. Però quan vols utilitzar, per exemple, aerogels, que és un element que no pesa, o sigui, pesa gaire com l'aire, i tens un element que no pesa gens perquè té una capacitat tèrmica, d'aïllament tèrmic, sensacional, amb ric d'altres materials que tenim que pensem que són millors. Vull dir, en el món de l'arquitectura, que és una cosa que els enginyers han sabut fer molt bé, tenim una por tremenda a investigar en tema de materials. Saps? I ens quedem... O sigui, poques vegades veurem... No parlo de formalitats, de formes, fer curves de 4 graus, com fa l'aviació fa 100 anys.
Això és sí, cosa com a aviador, és una cosa que sovint he repetit, que m'has explicat tu. Fixa't una ala, el gros que és d'un avió, per exemple, d'un 380, d'un Airbus, que a més ha d'aguantar dos motors, que a més dins porta tones de combustible, que és molt flexible, i en canvi nosaltres, m'ho vas explicar tu, no? Per fer un voladís, per fer una visera amb un edifici, bé, hi posem una quantitat de ferro i de tot tremenda que ho fa caríssim i que se'n veuen pocs.
Què passa? Amb un ala d'un 380 segurament pots construir mig gratacel, saps? O sigui, que costa moltíssims diners. I aquí està l'excusa. Un 380 potser te val 300 milions. I dius, amb 300 milions fas un edifici molt generós. Però clar, què passa? Però hem après poc d'ells. I no parlo d'utilitzar ells utilitzen matemàtica, o sigui, curves de quart grau per temes aerodinàmics. No necessitem, però sí que utilitza un sistema que és estructures de parades delgades, que és tu quan entres a un avió li pegues un copet a allò que posa Vueling o el que posa Ryanair i tal, i això és estructura. El que veus és estructura. Però els enginyers han sabut adaptar-se molt bé. D'acord? Venen originalment de fer sistema de costelles i després posar una placa damunt, com feien els vaixells abans, que tenen unes grans costelles i posaven unes fustes, fins a oblidar-se d'aquestes costelles utilitzant el sistema de parades delgades. És una pregunta retòrica aquesta, però què hem inventat els arquitectes com a material?
Yeah.
Molt poca cosa. I no l'apliquem bé, saps? O sigui, quan te parlen de materials autorreparables, dius, no, hostes, això és millor que sigui una altra indústria que no l'arquitectura. Per què? Perquè no poden fer façanes autorreparables, però poden treballar amb polímers i puc aconseguir gairebé el mateix que aconseguir una façana normal. Ara aquesta cosa del... I no parlo de... El cost efectiu de consum de CO2 en el seu transport d'un polímer, que el meu l'han de portar d'Anglaterra, perquè el fabrica a Anglaterra, o d'obra vista. Ara com aquesta cosa amb l'obra vista, que tot ha de ser d'obra vista. Tots els projectes que estan guanyant premis són d'obra vista. L'obra vista ve quan tu tenies argila al costat de casa i te feies uns motllos i te feies tu els totxos i te'ls feies allà in situ.
Sí.
Des del moment que te'ls ha de fer una fàbrica, que vés a saber on està, perquè no hi ha fàbriques equidistants a tots els grans projectes que ens han fet d'obra vista, parlo d'estat espanyol, te l'han de transportar fins allà.
Clar.
És un element que pesa l'hòstia. Vale? Després hi ha aquella cosa que del manierisme. Han de col·locar un a un. I com l'han de col·locar? Pues, amb un ciment, fàcilment un a un. És aquella cosa de l'artesania. Quan va néixer la Bauhaus, no recordo qui, una de les premisses al principi tot del Bauhaus deien hem de recuperar l'artesania, el procés d'industrialització del mobiliari i tot això. Estem parlant del pre-IKEA, eh? Però que la industrialització inclús del món del moble, de l'utensili que tenies a la cuina, tot això s'està prefabricant i deien, no, hem de recuperar el cost de l'artesania. El cost no, el concepte de l'artesania. I se li van tirar el coll, no recordo si això va ser Mies o... No recordo ara exactament, però va ser molt interessant la resposta. Diu, l'artesania l'hem d'oblidar perquè no la poden pagar tots. Des del moment Clar. Que nosaltres comencem a industrialitzar les coses és perquè estem democratitzant una forma, un coneixement, un disseny per la gent. Si això ho fa màquina, aquesta gent ho podrà comprar. I arribem als vols low cost de tot això, no?
Quan el meu avi, any 1906, va néixer, ell era jove, m'explicava que el que se portava era això, les parets ben lluïdes, que no es veiessin les pedres, que no es veiessin les vigues. I ara el que s'està fent en les reformes de les cases a Mallorca, tu aquí tens una cama, és retirar tota la façana, tot el referit. No sé com es diu en el món de l'arquitectura, en mallorquí així de casa li dèiem referir les parets.
Sí. Per deixar-les nues, per deixar-les nues.
Ara les tornen a deixar nues, que es vegi una altra vegada la pedra, desfan els sostres de guix perquè es tornin a veure les vigues i això es considera que fa bo, quan durant 50 a 100 anys abans doncs era a l'inrevés i el que s'intentava era amagar aquests materials. I ara això que expliques per mi és nou, no? Que a més, doncs aquestes pedres, emportar-se-les molt lluny per imitar aquesta manera de construir en un altre lloc on no hi ha pedres d'aquell tipus.
No. Aviam, aquí hi ha una crisi d'identitat.
Molt grossa.
Una crisi d'identitat de la persona que hi viu, sobretot de la persona que pensa al lloc on ha de viure una altra persona. I jo entenc, jo entenc aquesta recuperació. També aquesta manera d'amagar que tenim abans, de guixar les parelles, de posar fals sostres o d'inclús dissimular les vigues, respon a que no volíem ser tan, si em permets, tan agrícoles, no? No volíem ser tan antics, volíem tenir modernó.
Com eren els palaus i els palauets de ciutat? Eren tots amb les parets ben llises i sense vigues i amb aquelles dibuixos i aquelles filigranes de guix al sostre.
Perquè tu quan tapes amagues el defecte, perquè abans les coses es feien a mà, saps? Hi havia un arquitecte que es deia Sigmund Leverenz, que quan vas a veure cases seves que va fer fa 80 anys, 70, 80 anys, els totxos amb què feia la façana semblen bistecs. És meravellós perquè és imperfecte total i li era igual. O sigui, no hi havia un problema d'identitat. O sigui, es feia així i ja està. La paret ha de cobrir, ha de complir el seu servei, que és un mur de càrrega on aguantar pues, una estructura, després obrir una finestra, però no es buscava que hi hagi perfecció. És que ara estem utilitzant, per exemple, no sé per què hem parlat molt de la totxana, però, per exemple, quan posaven...
Perquè deies que han fet poques coses noves. En parlàvem per això, perquè han fet poca innovació.
L'obra vista la treballem... jo no he fet res d'obra vista i no vull fer-ne, però la gent la treballa d'una manera caríssima, perquè busquen aquell resultat, saps, aquell obra d'art, que les peces han d'estar, i després cada sis fileres el que fem, girarem una mica per crear un efecte visual, un efecte més fractal, que te'l dona. Un altre producte te'l pot donar d'una manera molt més eventual o molt més improvisada, que no aquella cosa que estarà ja 70 o 80 anys. No hi col·laboro massa amb això. Sí que crec que el moment que vivim hem de ser coherent amb la tecnologia que tenim.
Clar.
Saps? I hem d'aplicar aquestes coses. O sigui, nosaltres hem de fer els edificis que el dia de demà, els edificis que fem ara, supermoderns, el dia de demà han de semblar antics. Ara no puc fer edificis ara que semblin que tenen 100 anys. I encara així no vol dir que no hagin absolutes obres mestres. Tu vas a Barcelona, vas a la Sala Beke d'aquests arquitectes de Ricardo Flores i la seva sòcia. O sigui, és un edifici sensacional, saps? Però crec que ha de ser l'element únic, saps? O sigui, no ens poden permetre fer això, sempre.
Digues. És molt interessant la teva visió dels pocs avanços que hi ha en arquitectura i sobretot els veus més perquè l'arquitectura dels avions t'inspira, veus coses molt modernes, materials molt moderns, molta eficàcia, amb màquines que aguanten coses extremes i m'imagino que tot això t'inspira igual que també la teva faceta. Pels que no hagin escoltat l'altre podcast de fotògraf, que veus com està ordenat el món des de dalt i el fotografia des de la cabina de l'avió i aquesta composició d'edificis, màquines i amb la visió humanista d'un arquitecte crec que et fa únic en aquests moments. És molt tecnòleg. No hi ha gaires arquitectes tan tecnòlegs.
Jo reconec que l'aviació són màquines que la tecnologia més antiga que tenim ve del programa Apollo, vale? De la NASA. Estem parlant de fa 50 anys.
Sí, algun avió vostre ha estat dissenyat també fa 30 anys. Algun Airbus encara porta disquets, no?
Sí, però sí, és cert. I tinc un ordenador al despatx que encara té possibilitat de disquet, que crec que hi ha un ficat fa 20 anys i no l'hem tret. Però són sistemes, els avions són uns sistemes tan acollonants que cada X dies els enginyers entren i actualitzen tot el software. I aquell avió que té el mateix hardware i tu estàs volant el mateix avió que fa un any i te dones compte que vol d'una manera més diferent. I parles amb el company de cabina i li dius, ostres, mira com gira més lent. No que giri més lent, sinó que, és que si ens posem a parlar de temes tècnics no acabarem mai i jo me'n puc enrotllar molt. Però fan avions molt més efectius. Perquè consumeixin menys, etc. Llavors, fan el software incideix totalment en el hardware de l'avió.
Sí, sí.
I a l'aviació i a l'arquitectura no tenim això.
No. Els cotxes comencen. Tesla, Elon Musk ho ha introduït. El darrer cotxe, el Tesla Model 3, bé, ara n'hi ha un altre, no me'n recordo quin és el model, però el 3 no té botons, no té res. Tu agafes amb algú que tingui uns 70 anys, que ho he vist, entrar amb un Tesla, i algú que ha tingut cotxes bons i dir, ostres, això no té res i no li agrada. És l'iPhone o és l'smartphone dels cotxes, perquè cada vegada que rep una actualització, allà apareixen i desapareixen botons nous, virtuals, apareixen i desapareixen funcions noves. Amb una actualització recent de Tesla, ahir varen posar el mode de rentar el cotxe, perquè fins no fa gaire els Teslas tenien problemes quan passaven per segons quins túnels de rentats, perquè s'obria la porta on hi havia... Perquè quan acostes el carregador a l'endoll de carregar, la porta que tapa l'endoll de carregar s'obre sola. Doncs aquesta porta, segons en quins llocs, quan el portaves a netejar, s'obria sola. Però, en canvi, si quan surts del cotxe pulses l'opció, el botó virtual amb aquella pantalla grossa, que és modo ara m'arrentaran, aquestes coses ja han deixat de passar. Alguns problemes han desaparegut. I constantment els Teslas estan millorant de la mateixa manera que els que teniu iPhones, els Android menys, però els que teniu iPhones, cada poc teniu un iOS nou que et fa canviar el funcionament del mòbil. I això també passa amb els avions. aquesta cosa s'està traspassant a tot arreu, la simplicitat de les interfícies i que a la vegada pel darrere són cada cop més sofisticades i prenen més decisions per tu sense que tu hagis de tocar certa palanca. Ja veuen que ho han de fer.
Però fixa't que, per exemple, en el món de la indústria, l'arquitectura sí que té una major simbiosi, per exemple, amb l'enginyeria. Per exemple, em va explicar un enginyer que s'ha dedicat a temes d'il·luminació que empreses de roba utilitzen un tipus d'il·luminació que el que fa aquella t'il·lumina diferent en funció de si és l'època de l'any. Quin tipus de roba volen ensenyar? És una roba més fosca, doncs t'il·lumina d'una manera amb tons més blaus. Si és una roba més de primavera, un altre ton, perquè tu compris. Però aquell llum també analitza quantes vegades s'ha tocat el jersey blau, per exemple. I dona informació, metadata, i li dona la informació al retailer perquè digui, ostres, agrada més el blau que el vermell. M'explico?
Molt
bé. Com ho fa això? I aquesta informació li dona la llum, un foco que està posat allà. Que tu l'utilitzes com un foco, clar. Però quan hi ha una necessitat, un requeriment, una sol·licitació exterior, i normalment es resolta en una indústria de la compra-venda, els arquitectes sí que ho fan, però perquè l'equip d'enginyeria li fica. Però nosaltres no pensem en aquestes coses. Ja. Per què casa meva ha de tenir sempre la mateixa il·luminació? El meu estat d'ànim canvia sempre. O sigui, si estan les meves filles a casa, o no estan, o estic jo, o estic mirant la televisió, escoltant música, perquè la casa no interacciona en funció d'això. Clar, què em diuen companys? No, ja tenim aquests aparells, el bitxo que és que li xerres i te posa música.
Sí, és un bon començament.
No té res a veure amb l'arquitectura. No. Són gadgets que posen els enginyers dintre les cases perquè nosaltres tinguem cases més modernes. Però les cases continuen sent prehistòriques.
Has dit l'il·luminació. Saps? I les parets? No poden canviar segons la quantitat de gent i l'hora del dia?
No, clar. I les façanes, saps? Nosaltres estem plantejant ara un edifici que té un edifici molt gran que té una façana totalment inflable, d'acord?
Un edifici molt gran amb una façana inflable. Això, espero que ho arribis a executar perquè ha de ser espectacular.
Sí, sí. No. Sí. És la carta dels Reis Mags que estem fent. És un edifici amb una doble pell d'uns polímers i després té uns, com es diu això, uns microlets, d'acord? Té uns microlets insertats dintre. Llavors, amb això poden convertir tota la façana, poden absorbir calor, emetre il·luminació, acumular electricitat, i alhora que aquest efecte inflable ens servirà per netejar la pròpia façana a través d'unes vaporitzacions i després també per modular la pressió interna i externa de l'edifici. Ostres!
Molt bé. Segons la temperatura o segons el
clima, segons la temperatura i la pressió atmosfèrica. No? O sigui, aviam, és que la gent no hi caiem amb això, però quan la gent de vegades diu igual plourà, tinc mal de cap.
Fa mal al genoll.
Fa mal al genoll. Hi ha gent que té certes... O sigui, no somatitzem de vegades coses que no entenem. O sigui, la pressió atmosfèrica és una barbaritat. De vegades canvia, potser 30-40 mil·libars en 3-4 dies, que són canvis molt bèsties. O quan ve un cicló, un anticicló, la gent no se'n dona compte, però a vegades estàs tu cansat o estàs més eufòric.
Jo ho noto, els sorolls. Els sorolls sonen diferent.
Exacte, pot ser. Llavors, quan el teu cos, hi ha una força que intenta comprimir el teu cos o expandir el teu cos, tu... com a ser humà, doncs, reacciones i reacciones d'unes maneres. A vegades li costa més a la sang circular o no, o tens mal de cas, tens bones de genolls, pots tenir, o inclús l'estat d'ànim. Als edificis, per què no els hi passa això? Perquè fem caixes que són superrígides i en aquest edifici, que té una volumetria descomunal per sol·licitud del client, vam pensar doncs, que interaccioni amb el del costat. O sigui, que la pressió atmosfèrica dintre l'edifici no estigui afectada. Vale? Si hi ha una pressió atmosfèrica molt bèstia, que fora de l'edifici que l'assumeixi la façana. Llavors, la persona que està dintre no patirà aquests canvis mentre si ha d'estar moltes hores allà dintre.
Ho trobo colossal. Molt bé.
Sí, és molt interessant, però clar, amb qui interacciono? Tot les persones amb qui interacciono són enginyeries, menys l'Agustí Obiol, que és un grandíssim arquitecte i calculista d'estructures, que és el que ens posarà l'edifici, ens calcularà tot l'edifici.
I el teu talent i la teva visió, no te la deixis.
Bueno, és un equip. Però sí, però clar, quan te venen gent de l'Orient Mitjà i te proposen fer un edifici, i aquesta gent el que volen és cuanto más grande mejor y cuanto más espectacular mejor, perquè no tenen un gran coneixement de l'arquitectura. I tu, i clar, nosaltres després, aquest projecte que porta 10 anys cuinant-se, i nosaltres a la tercera reunió vam tenir una el 2013, el 2017, i ara, per abril, ens vam presentar a París, vam tenir una reunió amb aquesta gent, I el meu company que ens ajuda a tot aquest tema, el Xavier Sala, em va dir, els hem de crear un efecte wow. I el primer que els vaig dir, volen que fem un altre edifici a Orient Mitjà o volen ser un edifici paradigmàtic en temes de tecnologia, medi ambient i tal.
Clar, això que deies que ells no tenen tradició amb edificis moderns és un lloc perfecte per experimentar en coses noves.
Però clar, per ells modern és fer formes rares o fer coses espectaculars. El Burj Khalifa, l'edifici de Burj Khalifa, el de Dubai, el més alt del món en aquests moments,
sí.
És un edifici molt interessant, però no innova res. Som a fer un edifici gegant que s'aguanta molt bé, amb unes estructures colossals, amb la relació construït metres quadrats lliures és molt pobre, perquè hi ha una gran part d'estructura acollonant. Perquè, clar, foto una cosa d'un quilòmetre d'alt, quasi, suposo una estructura acollonant. Però no inventar res. Què és? Tenim l'edifici més gran del món. Fins que un dia el deixin de tenir. Llavors yeah. Tindran un altre edifici que serà alt, però que no aporta res. I jo, clar, quan vam proposar aquesta història per bueno, aquest projecte, els van dir, anem a fer una cosa que sigui difícilment copiable. Anem a ser el primer que va posar el peu a la lluna. I els vaig demanar, qui va ser el segon, senyors? I la gent no se'n recorda qui va ser el segon.
No, tens molta raó.
Podrien arribar sí, perquè sí. Eren tres. Saps? Hi havia un que estava orbitant la lluna i dos que van baixar.
Sí, sí, sí.
Però sabem que Armstrong va ser el primer. Però la gent té moltes dubtes sobre el segon. Jo els vaig dir, hem de copiar una altra vegada o anem a ser nosaltres l'Armstrong d'aquesta tecnologia que farem aquí? I vostres podran dir, hem fet un edifici diferent. Saps? I sobretot parell que viu una mica sota la potència, diguem, de l'espectacularitat de tres ciutats que té molt al costat, que és Abu Dhabi, Dubai i Qatar, Doha. Val? Però, esclar, són molt més diners, no sé si els hi vas dir. Estaria dir que el germà petit d'aquestes grans ciutats de l'Orient Mitjà fes un edifici que els hi passés per la cara. I, clar, això ho han comprat de moment, ara, a veure com evoluciona.
Des del 2013, Tela Marinera.
2010, el projecte es va firmar el 2010, però va arribar la primavera àrab, que va començar a Tunísia, saps? Després va arribar a Egipte, i a Bahrain va ser molt cruel. Llavors, aquest edifici que s'havia de fer, hi havia dos fons d'inversió, i un d'aquests fons d'inversió va desaparèixer immediatament i l'altre es va retirar temporalment. I ara tornaré, te paga.
No, i s'estan convertint en també centres de treball a nivell mundial, i han tingut la cosa de fer aeroports grossos, que aquesta part tu la domines, a prop per convertir-se en hubs mundials, que el complement a la cosa aquesta digital de fer feina des d'un lloc per tot el món sempre té allò que poder la setmana que ve has d'agafar un vol per alguna història que succeeix i que és presencial. I llavors tenir un aeroport bo a prop va molt bé. I ells ho han vist, ho han sabut preparar-se, diuen que s'estan preparant per un futur digital quan no sigui els hidrocarburs la seva forma de guanyar-se la vida, que és la que tenen ara.
Aviam, una de les grans crítiques que jo faig en aquesta gent, de fet, el 2010 vàrem fer el First Environmental World Summit en el Middle East i jo vaig ser un dels ponents. I el primer que els vaig dir és que no tenia sentit com estaven construint. Clar, jo a primera fila tenia doncs, ministres i tal, i se van quedar així com pensant, conyo, m'he convidat aquest tio perquè ens parli, ens està fotent un paquet. Clar,
és un troll, et dirien a internet.
És un troll, saps? O saps tu, quan arribes en aquests aeroports, quan surts, de, per exemple, a Dubai, saps? Sí. Hi ha gespa. A Bahrain hi havia pàrquings que tenien tenen aire condicionat. Jo els deia, no esteu fent bona arquitectura. L'efecte gratacel és un concepte arribista que tenen sobre la gent que va fer el know-how tecnològic fa 100 anys. Els estadounidens, quan van començar a extorsionar el metall i quan van començar a fer edificis en alçada, doncs era un símbol de poder. I ells han copiat això, simplement. És el concepte del nou ric. Jo els he dit, heu de reconceptualitzar. I no, els hi vaig dir molta elegància, però se'n van al garete si no són intel·ligents. I allò serà un reducte, serà com Detroit, tota base de Detroit, que era la gran ciutat dels Estats Units, i Detroit s'ha anat al garete també, perquè la indústria del cotxe va morir. Detroit, i tens gratacels, hi ha una fotografia meravellosa del Jordi Bernador, que es veu un gratacels i que surt un art d'un dels gratacels. O sigui, ja ha crescut, les llavors ja han crescut al pis 40 i han trencat el vidre i han tornat. Llavors, estic d'acord amb tu, Orient Mitjà, que jo pensava que estava morta fa un temps, crec que si són molt intel·ligents i són capaços d'adaptar el clima, que cada vegada serà pitjor en aquella zona, serà molt intens, molt bèstia. Si no comencen a utilitzar molt bé el recurs més preciat que tenen, que és l'aigua, no el comencen a utilitzar bé i utilitzen molt bé la tecnologia i se digitalitzen, sí que crec que té un futur Orient Mitjà, però si no, no el té. Si no, no el té.
Poder tenen, com tu bé dius, i per això avui ets aquí, un error d'arquitectura que no és la manera de posar-se de forma vertical a fer feina en digital i que possiblement hi ha altres maneres molt millors. Com un aeroport a prop és necessari continuar sent-ho? Podem haver avions diferents, més petits, més sí. mida? Això ens sembla que està prou clar de moment. Si més no, per la distribució. Allò que deies abans, sempre hi ha algú que amb un món molt digital fa l'entrepà. Doncs amb un món digital sí. sempre cal que algú porti les mercaderies d'un lloc cap a l'altre i els Amazon es posen sempre a prop dels aeroports i hi ha tota una infraestructura de distribució de la part no digitalitzable molt important i que, a més, doncs, porta persones d'un lloc cap a l'altre per aquestes trobades que no deixaran d'existir en el moment en què seran menys freqüents, però no deixaran d'existir. Doncs totes aquestes parts sembla que s'estiguin posicionant des d'Orient Mitjà, però amb coses, com tu bé dius, que ja tenen uns anys. Els edificis sí. alts, els aeroports, li han de donar alguna volta més, però em consta que ho estan fent. Tenim constància que estan treballant amb molta potència, perquè com tenen molts de diners, ho poden fer, estan fitxant molt de talent, amb tecnologia quàntica, una de les coses sí. amb les que treballen. José Ignacio Latorre té un podcast.
Sí, sí, el vaig escoltar.
A la mateixa plana, el José Ignacio Latorre estava fent feina a Dubai, en muntant un centre de computació quàntica.
Ara, fixa't, fa uns anys hi havia el Blair. O sigui, resulta que després de l'efecte inicial, parlo de Dubai, el concepte de Dubai, perquè tots tenim l'imaginari comú i existeix el Dubai. Al principi tot Cristo volia anar a Dubai, volia fer negocis, volia visitar Dubai. Era com Nou Disneylandia en real. Era com l'Orient Mitjà ja no és aquella pel·lícula de David Lean, sinó que és una altra cosa, és com un neo Nova York. La gent com va començar a anar allà? Però la segona generació immediata que va haver, i parlo de generacions molt curtes d'inversors, inversores que volien anar allà, se van tirar enrere. I el 2009, Dubai va entrar en una crisi de quiebra, d'acord? Però poc abans van fer unes consultes i van agafar alemans, van agafar britànics, van agafar australians, nord-americans, i els van dir, per què la gent ara comença a perdre l'interès per invertir en Dubai? I els van dir, perquè vostès l'únic que fan és espectacle, no tenen criteris mediambientals. I els alemans, els britànics, els holandesos, els americans, tal, volen anar a puestos on puguin, on hi hagi una coherència mediambiental. Què van fer a Dubai? Se van anar a Londres, van agafar l'equip de mediambientalistes de Blair i li van dir, vinguin vostès a Dubai. I li van dir, per aquí, com que no? Cop de taló i tots cap a Dubai. Per què? Com que no en saben i van a rebufo de coses que van passant. Però què passa? A mi em consta també, pel que dius, que ara s'han donat compte que el petroli cada vegada és més car de produir, cada vegada és menys útil a la societat. O sigui, aquella cosa que tenim beneficis de 1.500 milions de dòlars diaris, de beneficis diaris, durant uns anys, per ingressos per petroli, ara ja no els tenen, saben que no els tindran, estan reinvertint per tenir una altra zona molt més logística. Saps? Perquè, si te fixes, moltíssima gent que va a Japó, va a Austràlia, ja no van a Singapur, sinó que fan escala a Doha, a Dubai.
Sí, aquests dies ha estat notícia que el darrer Airbus 380 ha anat a parar a Emirates. I no sé si he llegit que en tenen 300. Vull dir, la majoria de 380 que s'han fet... I em pregunto quina lògica té això, perquè és un avió que se sap que no és eficient.
No és eficient avui en dia perquè té 4 motors. I tu pots aconseguir gairebé quasi el mateix consumint només un 2. Això no té sentit. Però el d'aquesta gent és insultant. O sigui, totes les companyies del món, totes, Apple, que té uns beneficis que superen PIB de molts països, mira els diners, mira com inverteix. A Dubai, l'avió més petit que tenen en aquests moments és un 777. És el més petit. Quan, si tu tens vol domèstics on portes 40 persones, per què no tens avions petits? Doncs aquesta gent han comprat 300 380 per dir que són l'hòstia. Nosotros somos los mejores, com deia aquell.
A 300 però... milions cada un, eh? 300 avions si és que és igual, 300 milions cada un.
El programa de l'Airbus 380 ha sobreviscut només per Emirates.
Per Emirates, sí.
Però no té sentit. Ara, què
el
passa?
Que es veu per Barcelona és d'Emirates.
El que
veu
per Barcelona... Sí. Què passa? Aquesta gent se'n dona en compte que turisme, molt, és possible que no hi vagi, a no ser que facin fires universals com la que s'està celebrant a Dubai, o com el Mundial de Futbol, o com no muntin coses aquestes, la gent no hi anirà. Perquè una vegada has vist Dubai, ja no tornes a veure. No és com Nova York. Nova York t'atrau sempre, perquè sempre és una ciutat del coneixement, que sempre hi ha un know-how que es transpira pels carrers.
Si vas cada 5 anys, ha canviat.
Totalment, exactament. Però ha canviat el món cultural, el món de la música, el món del cinema, el món del teatre, més a Broadway.
De l'arquitectura.
Exactament, també.
Que semblava que no servien per res, ara han resultat ser focus d'inspiració i són els primers que han refet naus que ara les estan utilitzant startups a Barcelona, que el model també s'ha agafat a Barcelona, han agafat molts edificis per empreses emergents. Nova York continua sent el primer en moltes coses.
I ho serà durant un temps. Per allà baix allò se'n va...
Ja.
No sé com es reciclaran. Logística, digitalització els hi pot donar un futur. Sempre que pensin en el clima. Mm-hmm. Perquè ja serà molt bèstia. Molt bèstia. El tema de l'aigua ja és... Jo els diré, vostès d'aquí 50 anys no hi seran.
Hi ha un llibre del Peter Diamandis, Abundance, que diu que com hi ha tanta energia solar que podran dessalar el mar si volen. És una de les previsions del Peter Diamandis que poder és del 2013-14 en el seu llibre Abundance, que és una persona obsessionada també pels creixements exponencials, el Peter Diamandis.
Però a Dubai, per exemple, dessalinitzen el mar per tenir aigua potable. I durant molt de temps, saps què feien amb la sal? La no. llençaven de nou al mar.
Yeah.
Ara comencen a fer mines de sal, però clar, no sé fins a quin punt és el més...
És el més
sa, saps?
Són reptes de futur. Ens hem anat cap allà perquè doncs,
no sé per
explicaves sí, que són sí. un lloc en el qual t'estan permetent fer un edifici o que si surt tot bé i faràs un edifici que té que aplica noves maneres de fer la construcció, nous materials i que trobem a faltar en altres llocs. Una altra cosa que volia parlar amb un arquitecte sobre què passarà amb els pàrquings, perquè els cotxes acabaran seguint autònoms sí o sí. I a més, qui ho està encertant tant, el model de cotxe, abans ho he cercat al mòbil perquè no me'n recordo mai dels noms, Amazon amb el seu Thoughts o Thoughts, no sé com es pronuncia, en dues O's, i també Origin, que ve a ser com un carretó del Far West, amb quatre rodes a les puntes, i la gent asseguda, sense volant ni res, un contra l'altre, tal com passava amb els carretons del Far West i que han vist tantes pel·lícules, amb les portes centrals que s'obrin,
sí.
entres i t'asseus i davant tens tres persones més, doncs sis, i aquestes portes doncs s'obrin cap al costat i és molt fàcil entrar sense tan sols ni acotxar-se perquè és com un vagó de tren, amb portes de vagó de tren i només amb sis persones. No té la part del davant i del darrere, va cap a on li convingui i aquestes rodes, l'estar situades a les puntes, doncs fins i tot poden fer desplaçaments, gairebé poden dibuixar un 4. O sigui, podríem fer de cavall amb un tabler d'escacs. Són cotxes més àgils i que doncs, els cridaràs amb una aplicació de mòbil, et vindran, ja hi haurà un parell de persones allí dintre o no, i que doncs, estarà tot programat perquè el trajecte que faci sigui útil pels quatre. No? S'organitzarà per tecnologia digital. I que llavors aquests cotxes sí que necessitaran parar-se en algun lloc per carregar i que això estarà distribuït a tots els barris, però faran falta molt menys pàrquings perquè no hi haurà un cotxe o dos a cada casa, sinó que n'hi haurà un per molts habitants. I ja comença a haver una reconstrucció i un refer dels pàrquings que ja no utilitzarem. Què farem amb ells? Aquesta planta baixa que hi ha molts edificis i que ara t'agradaria que fos una habitació per teletreballar i que és un espai gris amb unes reixes vermelles i parets blanques i columnes, i moltes columnes. Les que veus l'estructura de l'edifici des d'allà baix, l'endivines de com és. Els que són una mica ferits d'arquitectura, pots veure tots els pilars, pots veure com va la cosa. Llavors, aquests espais tan grossos i que ara són comunitaris i no al mateix temps, no s'utilitzaran. Quina reconstrucció li veus a tot això?
Aviam, el tema del cotxe, aquí és. La gran dubte és què farem. Tindrem cotxes personals o no? Però jo entenc que si... Jo crec que el concepte de transport públic sí que canviarà i estic d'acord amb tu que seran... Al millor no tindrem aquests autobusos acordeon de 70 metres que van sempre per la mateixa ruta, no sé que aquesta ruta esdevingui realment rendible socialment, però seran nuclis més petits i molt més àgils que treballaran a demanda. Una espècie de semi-Uber públic que li anem utilitzant. Perquè jo, per anar a la feina, M'és igual compartir, però també, què passa si quan vull agafar les meves filles i me'n vull anar a esquiar? Com ho faig, llavors? Quin tipus de... Voldré encara tenir en propietat un vehicle, sigui com sigui, es mogui com es vulgui moure, o sigui, he de conduir o no de conduir, serà autònom o no, però jo tinc el dret a tenir aquest cotxe per fer el que vulgui. L'Olga Subirós diu que no tenim, que hauríem de perdre aquest dret, o que no és un dret adquirit. Però jo poso un dubte això, però m'agradaria escoltar-lo. M'hi vull quedar amb ella, a veure què m'expliqui.
I me dones una idea per un podcast. A veure si podem parlar amb l'Olga. La podem convèncer sí. Que faci un podcast. És molt interessant,
Olga. Serà sensacional. Molt. I a mi m'agrada aquest punt de provocació quan explicava això, però clar, un dret que m'he adquirit durant quasi 100 anys de poder tenir tu el teu cotxe, fixa't que durant molts anys era com el paradigma de la independència. O sigui, tu quan, la gent quan anava al Corte Inglés, no, l'1-2-3, un programa de televisió, aquell concurs de...
El màxim era el cotxe.
Era el cotxe. I avui en dia ja no es fa això perquè no queda bé. O hi havia diversos bons que el gran premi era sempre un cotxe. Era aquella cosa de com que has triomfat si tens un cotxe. El nen als 18 anys se treu el carnet de cotxe i fa... Clar, jo no sé què passarà. Llavors, anem a suposar que existiran cotxes públics, sobre transport públic, i uns altres que seran privatius. El que sí que estic d'acord és que tindrem molts menys cotxes d'ús privatiu i quedaran uns espais buits que no sabrem què fer amb ells. Aquells edificis que intel·ligentment varen fer uns pàrquings adaptables o que puguin ser naturalment il·luminables, ventilables, que puguin tenir una capacitat perquè humans treballin allà, estarà bé. L'altre, jo tinc una teoria molt esbosegarrada, que és, per exemple, ara faig un exemple, quan fem formigó, quan treballem amb formigó, que ara es comencen a fer formigons que injecten el CO2 que se suposa que tindrà aquell CO2 que utilitzarà aquell formigó de la seva vida operativa per netejar, per no tenir petjada ecològica negativa. Llavors, però de vegades ens carreguem muntanyes per anar a buscar materials per després tornar a utilitzar aquells materials, cuinar-los a la ciutat per fer edificis, sí o no?
Sí, pues, sí.
Jo tinc una teoria i és, bueno, una proposta que he de madurar encara més, és que molts llocs de les ciutats haurien de ser llocs de reciclatge, on poguéssim emmagatzemar materials d'edificis antics, coses que són però aprofitables i utilitzar com a molts espais d'aquests, inclús per tenir zones on reconvertim materials o hi ha espais d'I+D per proposar nous materials. O sigui, ara és un tema d'aplicar coneixement, tècnica, software, perquè podem trobar, és que ara he vist, ara no hi ha cap exemple abans, però com reciclen coses que fa uns anys eren irreciclables.
Tu has estat al restaurant nacional, al Passeig de Gràcia?
Sí.
Allò era un pàrquing abans.
Sí.
I les voltes catalanes, perquè aquell pàrquing té molts, molts anys i té voltes catalanes, les van recondicionar perquè tingui una sonoritat fantàstica. Ho sé perquè la gent que va fer el projecte d'interiorisme són coneguts i que feien feina per un interiorista molt conegut també, que és el Lázaro Rosas. I aquest home es dedica a anar a cercar edificis, això, que s'estan desmuntant, s'emporta el que li agrada, ho guarda en una nau. Quan hi entres, en el Nacional, hi ha com una cabina. Aquella cabina són dos balcons de ferro d'un edifici que es va derribar a Galícia, que tenen aquells balcons de ferro que miren de captar la llum. Aquelles galeries, exacte, doncs dues galeries soldades, una contra l'altra, fan aquella cabina de ferro que hi ha a l'entrada del Restaurant Nacional de Barcelona. I molt del material que hi ha allí de dins, si vas cap als lavabos, hi ha piques que estan recuperades també de derribos, reaprofitava molt de material de molts edificis per fer els seus interiorismes de restaurants, bàsicament, i d'hotels. Això que m'has explicat m'ha recordat amb algú que reciclava... Mm.
Jo em refereixo també, a part d'això, que està molt bé, aquesta observació materials que pots reconvertir en àrids per ser reutilitzats d'una altra manera. Òbviament, tu sempre pots tenir rajoles hidràuliques, pots tenir piques, pots tenir elements metàl·lics, però vull dir, haurem de tenir llocs a les ciutats on es pugui transformar això. No hem d'anar a 300 o 200 o 100 quilòmetres perquè l'àrid ja el tenim. Perquè hem enderrocat un edifici, doncs aquella cosa... El que pensava és que eren estacions transformadores, estacions on hi ha manufactura o transformació de materials, transformació d'energia i també zones d'I+D. O sigui, fomentar... És que tenim un problema molt gran, sobretot no amb espais que estan, per exemple, a Barcelona, que amb espais que estan dintre la illa, com que resolen el Nacional, sinó els edificis que envolten el Nacional tenen pàrquing soterrat, molts són inhabitables.
Llavors, suggereixes que fossin magatzems o llocs on reciclar material?
Alguns d'ells, no tots, òbviament. Altres s'haurien de dedicar-los a altres programes, però alguns d'ells que fossin llocs on inclús se retreballés la ciutat des d'allà sota. Poden ser llocs on tenim bateries de magatzem d'energia elèctrica. Però una cosa sabem, que és que gràcies a la tecnologia, d'aquí uns anys serà gratuïta, no comparat amb ara. Vale, la tornarà a ser un element gratuït. Però on l'emmagatzemem? Per què l'han de portar de l'electricitat? Per què l'han de portar de... Ostres, no podem... Aquella teoria que m'agrada tant de la ciutat dels 15 minuts que parla el Vicente Guallar.
Sí.
Per què no tenim l'energia també creada al nostre propi edifici? El nostre edifici hauria de tenir capacitat total.
Encara no hauràs sentit el podcast, perquè l'acab de penjar amb el Grande, d'U Energia de Solla, que parlem de la independència, a veure si seria possible tenir independència energètica a nivell d'illa de cases, a nivell d'edifici. A nivell de casa aïllada o de casa de poble, és bastant assequible ja en aquests moments.
Ara sí, tu recordes, abans has dit, tindrem cotxes que aniran d'una banda a l'altra i necessitem estacions d'energia per poder-los carregar. Vale, però si fas una analogia al tramvia elèctric, el tramvia elèctric no tenia cap capacitat elèctrica. S'enxufava un cable, hi havia una catenària on s'enxufava i hi havia... Pues, a Holanda hi ha un carrer on l'asfalt són plaques que, amb el rodatge dels cotxes, realimenten el cotxe. Una mica això de la wallbox es portava en moviment. Sí. Saps?
Sí, i també hi ha aquests tramvies nous que no tenen vies, perquè clar, si fas una via que sempre passa pel mateix lloc, és més o manco fàcil fer una catenària dalt perquè tot coincideix. I sempre són les mateixes rutes i sempre passen pel mateix lloc. Però si eliminem les vies perquè ja poden ser software, poden ser rutes traçades amb un mapa amb GPS i el vehicle en GPS és capaç de seguir la ratxa o la ruta al mil·límetre, si ja no necessites vies, llavors que tampoc les catenàries, perquè li donaries rigidesa, perquè aquí el tramvia, doncs, a certes hores pot passar per certs llocs i en certes hores pot passar per uns altres i no necessita que hi hagi un projecte de fer unes vies per aquesta nova ruta.
És absolutament líquid.
Aquests nous tramvies que van en rodes de goma i són elèctrics, ja no necessiten ni vies i per qual cosa tampoc la catenària no és viable, perquè també és rígida. Llavors, el que fan és que les parades...
Han reinventat l'autobús autònom
i amb tres vagons i pinten una retxa a terra perquè se suposa que els cotxes han de saber que si veus aquesta retxa de la mateixa manera que veus una via, per allà hi pot venir un tramvia i tenen certes preferències i aquestes ratlles a terra serveixen per orientar, no el tramvia, perquè tant li fa, sinó que és per orientar els humans que condueixen. I la cosa és que la càrrega és a les aturades, a les parades, allà on la gent puja i baixa, basta que posis un monolit, una cosa que rep l'energia, la carrega i li fa càrregues molt ràpides durant els 2 minuts que està aturat i així pot seguir fins a la següent parada i la següent i la següent. Hi ha un paper científic explicant-ho en algun lloc com se poden fer tramvies mòbils, amb parades mòbils, i que a la vegada siguin carregadors.
Però tot farà uns canvis tan vertiginosos en els propers 10 anys que, com no espavilem, nosaltres que pensem que estem diguem actualitzats, ens quedem enrere com els nostres avis.
O sigui, ho has dit un parell de vegades. Estem fent coses que es van dissenyar fa entre 50 i 100 anys. L'estem repetint. I les de 30 ja són modernes, podríem dir.
Sí, però clar, però és curiós perquè hi ha com un efecte molt estrany. D'aquí 7 anys, farà 100 anys que es va fer la Via Savoie a França del Le Corbusier, que és un edifici que et fot un hòstia quan el vas a veure, que és sensacional, que incorpora el cotxe entra a l'edifici, fa la volta, fa un lloc on puges, té un pati, o sigui, l'estructura, la façana, tot és exageradament modern pel moment. I clar, quan jo li ensenyo a l'alumne o parlem i dic, això de quan és? Ui, això de ser nou, no. Això té quasi 100 anys. Però el ser humà és com estrany. O sigui, té unes zones de confort o unes modes o nostàlgies que fa que, depèn del moment, ens aventurem a fer coses i altres ens convertim el nostre pitjor enemic creatiu.
Ara tenim una època com de que es porta més al rebuig, a les novetats, la tecnologia, es vol tornar cap a al camp, sense recordar que en aquella època vivíem 40 anys, no en vivíem 80 com ara.
Però això és una és una posse, perquè la gent que després va al camp té un wifi de puta mare, van amb un cotxe, saps, van amb un cotxe d'última tecnologia per arribar fins allà, pot ser tenir una moto elèctrica. No us he dit que no, però o sigui, no podem estar a favor amb certes tecnologies i altres no. Jo quan era petit, que tu i jo tenim la mateixa edat més o menys, ens criticaven, és que estàveu sempre jugant, ficaven 25 pessetes per jugar en videojocs. Uh-huh. Recordes, quan no tenim els personal computers a casa i anàvem a fora a jugar. I diuen, estàu bojos, aquesta tecnologia es vos mataran, no parleu entre vosaltres. És que... O sigui, Elon Musk l'altre dia explicava com per ell, el videojoc de quan ell era jove, és el que li ha donat una intel·ligència abstracta, matemàtica,
molt bé,
interactiva, i és el que passarà amb els nostres fills ara, amb la realitat virtual. Ostres, la tecnologia, quan te converteixes en un crític de la tecnologia, és que estàs mort. Saps? O sigui, mentalment estàs mort.
Sí, i això està passant i a mi em preocupa i m'estimula en canvi molt parlar amb gent com tu i que té preguntes interessants, com també va tenir en Joan Grande a l'hora de dir, sí, tot podrà ser software, però sempre hi ha la part del que farà, doncs tu li has dit entrepar. Ell parlava dels cultius del camp. Crec que tot això també se li pot donar una volta prou interessant i que en els projectes d'introduir tecnologia també amb aquestes coses, de salut han guanyat molt amb el fred, que és una tecnologia relativament recent. Jo sí. Diria que el teu avi va ser dels que va fer certa fortuna perquè m'explicaves venent frigorífics i televisors sí. Durant una època.
Això,
sí, això ens va canviar molt. Hi havia com un interès molt gros de tota la societat en tenir aquests aparells en aquell moment, perquè és que te canviava l'economia domèstica, la forma de menjar. Doncs,
la salut.
La salut, apareix l'electricitat, sí, apareix sí, la sí. Penicilina i apareixen els cotxes i passem d'una esperança de vida mitjana de 39 anys en els anys 70 a 74. Només dels anys 20, als anys, en 50 anys, dupliquem l'esperança de vida. I això per mi, a mi m'escarrufa en positiu, perquè trob que està molt bé. Clar, llavors introdueixes nous problemes, que és que som més gent, es passen altres coses i necessitem més menjar i necessitem més recursos. També ens hem adonat compte que això és un problema. Ens hem adonat compte que tant de consumir recursos, perquè som molta gent que vivim més anys, viatgem més, estem amb més salut i fem més coses, això també s'ha convertit en un problema. I ara toca resoldre això. I resoldre això és mecanitzar o digitalitzar el camp, digitalitzar l'entrepà. I encara hi ha molta feina per molta gent, molts actors. I tot això també significarà millors sous. I millors sous també per les feines que no siguin escalables. L'altre dia parlava amb el perruquer d'això, no? I deia, no, és que tu només pots fer un cap a l'hora. No ets escalable amb el sentit d'empreses que poden augmentar la quantitat de producció i d'ingressos sense augmentar proporcionalment les despeses generals ni els costos. Sí. Doncs no, si tu vols fer dos caps, necessites dos perruques. I les despeses generals i els costos augmenten amb la facturació. Però d'aquests oficis possiblement sempre n'hi haurà uns quants.
Segur.
Però possiblement aquests altres oficis que són escalables i que permeten fer serveis per molta gent i que donen ingressos, permetran que paguem molt millors perruquers. I també se'n beneficiaran de tot plegat. Aquesta és una de les coses que hauria de passar. Per què vols treballar en productes mundials i tenir un bon sous i bons ingressos perquè la teva feina beneficia milions de persones perquè és digital i perquè és escalable? Exponencial, la paraula que has utilitzat abans. Per què vols aquests beneficis per tu si el teu voltant no segueix el mateix ritme? La ètica de moltes persones no és aquesta i jo supos que tenir més ingressos farà que també s'apaguin millors sous per la gent que no tingui aquests productes escalables, però que són necessaris cada dia i el personal de neteja i molta gent se'ls pagarà millor, supos, perquè amb això també estem estancats.
Somio amb això que dius, però també crec que els sous estan estancats fa molts anys. Estan estancats fa molts anys. Tenim un problema. Des de l'any 71, l'economia ja no està basada en l'or. L'economia està basada en una paraula te fies dels governs de torn. Emeten una moneda que, insisteixo, no bastava amb l'or com era abans. Vale? Portem 5.000 anys basant l'economia amb l'or. A partir de Nixon, l'any 71, això desapareix i comences a fiar-te als estats. Els estats què fan quan tenen deute? Què estan fent? O sigui, el 38% dels dòlars de tota la història s'han imprès els últims 18 mesos. Què vol dir això? Que els diners que tenim tots, la inflació, que és aquest lladre permès, el lladre oficial que és la inflació, que aquest any estem sobre el 6-7%, vol dir que tu tindràs capacitat de compra d'un 6% menys l'any que ve, guanyant el que guanyes. Llavors, com no te pugin el sou a l'IPC real, no l'oficial, el real, que vas a saber si està en el 7,5 o està en el 8, tu estàs perdent capacitat. Què passa? La digitalització està portant també que hi ha unes feines fantàstiques que de 5 anys avui no existeixen, ni sabem com seran, però existiran i estaran molt ben pagades, però també hi haurà molta gent que estarà al carrer. Llavors, venen uns anys, jo crec que són molt crítics, perquè el sou universal serà absolutament necessari per tots durant un temps.
Molt bé.
Perquè mai hi ha hagut tants diners, o sigui, diners com de... Llegir un tuit del Santiago Nino Becerra que de dinero sobra, però està molt mal repartido. Té tota la raó. Té tota la raó. Llavors, necessitem un sou universal planetari mentre resolguem les coses. En el procés de la descentralització de l'economia, on ja nosaltres, a través de la web 3 o la web 4, serem ètics perquè els programes, per exemple, el sistema Bitcoin és un programa que compleix les 5 capacitats de la moneda ideal i, a part, és ètic. Per això tenia tants detractors al principi, perquè allò lo nou sempre ens treu de la zona de confort, lo de les caixes de l'altre podcast.
Sí, i ara que hi ha gent, les hem de cremar totes.
Les hem de cremar.
De fer, gent... faig una rebobinada pels que no ho hagin sentit.
Sí.
A l'anterior podcast, aquell que també arreglàvem el món, vàrem dir que en comptes de pensades de fora de la caixa, vas tenir l'ocurrència tremenda, que em va semblar colossal, de dir que el que han de fer és cruspir les caixes en comptes de pensades de fora.
Totalment. Pues, amb aquest concepte que hi ha gent que ha necessitat de trencar els dogmes i donar-se en compte que la descentralització, una altra vegada que el món ens pertanyarà als humans i no a les corporacions o als països, estem en un canvi brutal. Per als països i les grans corporacions se tiraran enrere. Afortunadament, la població mundial està baixant. Si hem arribat a, no recordo la quantitat, però si hem arribat a 9.000 milions de sers humans, saben que d'aquí uns anys, doncs, al millor estarem en 4, 5.000. Tornarem a poder tenir una renta per càpita més alta perquè hi haurà menys humans, tindrem tecnologia que suplirà certes feines, però els diners es repartiran d'una manera més equitativa. Però el problema està en aquests propers 15 anys en què hi haurà moments de crisi molt bèsties, perquè si no ho organitzem bé, tornarà a passar una cosa que ha passat tota la història, que és una revolució social i hi haurà guerres, perquè més ve tot el tema de l'aigua, etcètera. Hi ha grans problemes.
És molt important que tinguem en compte els principis ètics a l'hora de convertir coses en software. Recomano molt un article de Paul Graham, que és el cofundador de YC, Y Combinator, una de les acceleradores de startups més important del món. El Paul Graham té un article que es diu Be Good, sigues bo, i explica com moltes de les startups, quan comencen i tenen èxit, és perquè són bones, són ètiques i desplacen amb altres empreses del món anterior que no ho eren. Perquè quan ja ets una empresa consolidada, et pots permetre no ser bo. En canvi, en el món digital, diu, sí, Microsoft, quan comencen, diu, ens alliberen d'IBM, que era el dolent, i fent el PC, el sistema operatiu MS-DOS, ens treuen d'IBM, que era també contra qui anava Apple, amb aquell anunci que trenca el gran germà del 1984. Sí. Eren els bons, no? I quan comença Microsoft, Apple són bons. A mesura que es van fent grans, sobretot Microsoft, Apple no tant, s'han permès el luxe de ja no ser bons. Ja són, es varen convertir, de fet, amb els dolents que els substitueix o els va reemplaçant el programari lliure, els va reemplaçant Google, que ara Google es torna el dolent i vendran els bons una altra vegada. I l'article aquest de Paul Graham, Be Good, és molt inspirador. I és la manera en què hem de convertir i cosa en software, fent empreses pensant en l'ètica, pensant en pagar més sous, pensant en que hi haurà gent que no es pot incorporar en això i poder haurem de participar en crear alguna cosa que sigui una renda universal, com bé deies. Pels que no puguin fer coses escalables, també tinguin ingressos i tot estigui més repartit, perquè s'estan creant màquines de fer molts de diners a nivell mundial gràcies a la tecnologia digital i gràcies al fet exponencial que tu incorporada. I que haurem de posar d'acord d'alguna manera en crear això, rentes universals que equilibrin.
Ho compro. M'agrada. Però pensa també en les noves economies que encara no coneixem. L'altre dia em vaig assabentar que, per exemple, amb la gent que fa videojocs, que juguen a videojocs, que és un altre negoci tremendo, en el metavers, és que no m'agrada utilitzar la paraula metavers perquè sembla que estic parlant de Facebook i obviem això. Què passa? Dos persones que no es coneixen, que juguen en les antípodes del món al mateix joc, hi ha una que li lloga a l'altra una espasa per matar no sé qui en el joc. I li lloga. I li paga. I com li paga? Li paga en criptomoneda. Gent que comparteix coneixement al metavers. Començaran a haver classes al metavers. Jo podré fer una classe virtual, compartir informació, i tota aquesta informació, primer, la informació, dos, la contraprestació, que serà econòmica, o en coneixement, o econòmica, en algun tipus de moneda, serà oficial, serà centralitzada o serà descentralitzada. Tot això no s'entrarà a l'Estat, no serà quantificable. Llavors,
ni l'educació estarà regulada.
Però bueno, ja comencen a haver universitats que treballen aquest concepte del metavers i comences a fer classes en aquest sentit. Llavors, aquí entra una cosa que parlava ara fa una estona, que és l'ètica. Aquí el gran problema és que tot el que fem a partir d'ara ha de tenir una ètica. No, jo soy el mejor, no em serveix de boquilla que tu em diguis que ets el millor. El que necessito és tenir capacitat d'informació i analítica sobre, perquè jo vull saber si tu ets el millor i si ets ètic. Val? O sigui, els nostres descendents ja no aniran, com explicava el Geni Roca, ja no aniran com tu i jo anàvem a la caixa o te l'obri i te donen una llibreta i tal. Ostres, des de casa la meva filla analitzarà, mirarà per internet i dirà quin banc és el més ètic. Treballo amb aquest banc o no treballo amb cap banc perquè no són ètics. O quina sabateria utilitza coles a les seves soles o quina no utilitza coles. Quina és més mediambiental. Llavors, venen uns moments de transformació tan brutal. Són fascinants. Però si això cau en mans no ètiques, a la violència o està acaparat tota aquesta tecnologia per gent dolenta, acabarem fatal.
Sí.
Saps? I si no, pues el món serà un món meravellós. Serà un món meravellós. Jo considero, no és perquè sigui un positivista que ho soc, però és que té un món meravellós.
Sí, sí, sí. És així. Els canvis prometen moltíssim. Tu ets un dels que treballa amb canvis a través de l'arquitectura, d'assessor per algun ajuntament, ajudant a pensar l'urbanisme, a pensar com ha de ser el món. És de les persones que ho està pensant i que, a més, tens possibilitats de canviar-ho, que convences. Al començament del podcast ens explicaves com has aconseguit que els arquitectes ja no pagueu per residus de paper. I això és conseqüència de pensar i de donar-li voltes a les coses. És un privilegi parlar amb tu sempre. I haurem de continuar.
Disculpa, m'ha venut un xam.
Salut.
Un xam. Ha estat un plaer per mi estar aquí. Estaria hores parlant.
Jo també. Hem de continuar. Encara no m'ha acabat d'aclarir com es mouran les parets per poder fer les cases adaptables a les hores de teletreball, a les hores de d'esbarjo, als caps de setmana. Això ens va quedar pendent. Ho deixem així com a cosa per anar repetint.
Tercer podcast. Això ho deixem per tercer. Parlarem de metavers i de transformació en temps real de l'arquitectura.
Hem d'anar repetint-ho.
Fantàstic.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu.
Una abraçada i fins la pròxima.